Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. L'advocacia de l'Estat demana al Suprem que anul·li el registre del despatx del fiscal general de l'Estat. L'organisme apunta que regirà l'oficina d'Álvaro García Ortiz. És una mesura manifestament desproporcionada i que pot comprometre els interessos i la seguretat de l'Estat. Tot plegat en el marc de la causa que l'alt tribunal té oberta contra el màxim responsable de la Fiscalia per haver filtrat, suposadament, informació reservada del cas de frau fiscal de què està acusada la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Més notícies, Natàlia Ramon.
Anticorrupció demana 59 anys de presó per José Manuel Villarejo per haver rebut suposats encàrrecs il·legals d'Iberdrola per valor d'un milió d'euros entre el 2004 i el 2011, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia. També demana 42 anys de presó per a l'exdirector de seguretat de la companyia, Antonio Asenjo, i 50 anys i 6 mesos per al soci de Villarejo, Rafael Redondo. El Ministeri Públic imputa a Villarejo un delicte continuat de suborn passiu, 10 per descobriment i revelació de secrets i un delicte continuat de revelació de secrets. A banda, Anticorrupció demana que els tres acusats indemnitzin amb 285.000 euros en concepte de responsabilitat civil diversos afectats. La Fiscalia també demana que Iberdrola i l'Administració General de l'Estat responguin de manera subsidiària.
Dos de cada tres municipis no han construït cap habitatge social en 20 anys. Això vol dir més de 600 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. I, de fet, n'hi ha uns 400 en què fa encara més temps, tres dècades, que no s'hi construeixen pisos protegits, segons dades de la Secretaria d'Habitatge. Tot i això, al conjunt del país se n'ha accelerat el ritme. L'any passat es van edificar uns 2.200 pisos de protecció, la xifra més alta des del 2012. Però una dada molt insuficient, segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
El nivell de construcció d'habitatge públic que tenim ara mateix no arribaríem a nivells de Viena fins l'any 2681, d'aquí 27 generacions. Vivim en un país on el 98% de l'habitatge està en mans privades i, per tant, a banda de fer esforços titànics per tenir més habitatge públic, el que cal, sobretot, és intervenir al mercat privat.
Els demandants d'habitatges de protecció social a Catalunya s'han triplicat en l'última dècada. L'any passat hi va haver prop de 47.000 sol·licituds.
Es va ampliant el nombre de mitjans de comunicació, entitats o persones particulars que anuncien que abandonen la xarxa social X perquè consideren que s'ha convertit en una plataforma tòxica, sobretot des que se'n va fer càrrec Elon Musk. A l'anunci que va fer ahir en aquest sentit el diari britànic The Guardian, avui s'hi han afegit La Vanguardia, que considera que X ha entrat en una deriva que vulnera els mínims conceptes d'ètica i justícia, i també la institució Ramon Llull, que parla de manipulació i desinformació. També ho ha fet l'equip de futbol de la Bundesliga, el Sant Paulí, conegut per la seva militància social i la seva identitat antifeixista. El politòleg i activista de drets humans Jordi Armadans, en declaracions a Catalunya Ràdio, reconeix que hi ha motius de sobres per voler-ne marxar.
Que hi ha motius sobrats i profuns per fer-ho, no? Perquè la xarxa ja tenia problemes fa temps del que seria, doncs, fomentar dinàmiques de polarització tòxica que no pas un debat lliure, però des de que l'Elon Musk està al capdavant, tot això ha degenerat d'una manera enorme i certament fa plantejar-te moltíssimes coses de si continuar-hi és estar en un fangar provocat, a més, no?
Alhora, però, Armadans considera que deixar X pot empobrir el debat cultural, social i polític.
I ara arriben els esports, Sergi Andreu.
L'Espanyol ha ampliat el contracte de Jofre Carreras fins al 30 de juny del 2029, 3 anys més del que tenia fins ara. D'altra banda, ja tenim l'horari de l'Espanyol-València de Lliga, ajornat per la Dana. Es disputarà el dimecres 18 de desembre, 2:15 de la nit. I encara en clau blanc i blava, avui a les 8 de l'espre, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, passa pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. La blaugrana Alexia Putellas ha reconegut avui, durant el Media Day que ha fet el femení amb la premsa, que el clàssic de dissabte contra el Madrid és un partit especial de 6 punts, ha dit, i que guanyar-lo seria un cop d'autoritat important. Encara en futbol, a la Lliga de les Nacions, avui destaquen 3 partits, a 9:15, el França-Israel, a Saint-Denis, amb el blaugrana Jules Koundé, A la mateixa hora, Bèlgica, Itàlia i Grècia, Anglaterra. També tenim bàsquet aquesta tarda. Dos partits de la sisena jornada de la Lliga Femenina, a les 8 tots dos, Joventut Araski i Gran Canària, Cadí la Seu. A 8:45, Barça Benidorm, novena jornada de la Sobal d'handbol. I a les finals de l'ATP de tennis, avui aquests dos partits al quadre individual, Taylor Fritz, Àlex de Miñor i Jannik Sinner, Daniil Medvedev.
Fins aquí les notícies.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Va, que parlem de paelles.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix aquest espai.
L'Ada avui ens ve a posar seny a l'eterna discussió sobre quins tipus de paelles són millors per cuinar a casa, Ada.
Exacte, no vinc a parlar d'arrossos, eh? Vinc a parlar del suport.
Exacte, de la cosa física.
I per què? Perquè mira, fa unes setmanes ens van llevar amb una nova notícia alarmista d'aquestes en un diari mainstream sobre el teflon.
Ai, el teflon.
És el nou ogre del segle. El teflon és un material antiadherent que ha ajudat, doncs, precisament a perdre la por a la cuina a les generacions actuals, perquè et garanteix que la truita no s'enganxa mai.
Ara.
Això dona molta tranquil·litat. Però com que a la vida no hem vingut a passar-ho fàcil, sinó que hem vingut a patir, sempre surt una amenaça com un núvol negre. I el d'aquests darrers temps és el de la paella monstruosa. A veure, no se n'ha de fer broma, eh? Les coses com són, però tampoc ens hem d'espantar, Elisenda. És que tot el dia vivim amb
el favor,
la
paella, home.
Perquè en el món de la informació, ja ho sabem, hi ha els que estan amb els ulls ben oberts per detectar-les totes, i sort en tenim, perquè són del tot necessari, i aquells que tot el dia estan buscant l'agulla al paller per poder ser els més cridaners. Saps? Aquells que els més tremendistes, els pioners en...
Busquen el pesca-clics, finalment, no?
Clar, el pesca-clic, aquests que expliquen el drama encara més dramàtic, i moltes vegades estan poc fonamentats en recerques reals científiques. Bueno, resumint, l'alarma d'avui és sobre... Ja veuràs, escolta, a veure si ho sé dir bé, eh? És sobre un compost anomenat perfluorat, perfluorat, que és molt difícil de degradar i que, per tant, pot deixar residus a l'organisme. Aquest és el problema. El problema és que el tefló és de la família dels perfluorats i, per tant, és un dels sospitosos habituals. Però, sabent que costa expulsar-lo, no l'ingereixis. Què vull dir-te amb això? Que és recomanable quan fa servir... O sigui, que teflon és innocu, val?
Però no te'l mengis, clar.
No te'l mengis. No te'l mengis. Què passa? Si tu agafes la paella, la comences a rascar amb una cullera...
De... Que salta allò negre, malament.
Es ratlla i llavors ja tens petites partícules que pots acabar ingerint perquè es barregen amb el menjar i no cagues mai més, diguéssim, val? Per tant, jo, com que hi ha aquest tema i és un debat seriós, he preguntat a cuiners en qui confio i de solvència contrastada, sí, a veure què em diuen de quines paelles fan servir. Escoltarem primer el Marc Puigpey de la Fundació Alícia. A veure què ens explica.
Jo amb una teflon ja faig. Ja una preferència tinc amb el teflon. Perquè si vull cuinar altres coses, ja normalment que no siguin a la paella, saps? Ja sigui una planxa, una per fer l'arròs i tot, doncs, evidentment hi ha els altres materials, però que ja no utilitzo la paella. Per tant, jo a casa només tinc les teflon. El condicionant és que de cuidar-la, saps? Que és com tot.
Clar. Bàsicament, tampoc no t'has de menjar, no sé, un tros de ferro. No, tampoc no te'l mengis.
Primer descans. Ara anem a escoltar el Sergi de Maià, de la Fundació Coma de Maià, que és un cuiner amb moltíssima trajectòria. A veure quina paella fa servir ell.
La meva paella preferida és la de ferro, sempre. Però no ens flipem, perquè el teflon també és una paella que utilitzem tots. Jo entenc que la gent ara parla molt que si el teflon, què tal, però és que si parléssim de tot hauríem de viure amb màscares per purificar l'aire i hauríem de beure aigua ultrapurificada i viure en una càpsula, no? Bé, jo prefereixo el ferro, però no negaré que tinc teflon a casa.
Ho diu una mica cagat, també, perquè sap que són coses...
Però està molt bé el matís de dir, escolta'm, d'acord amb el que es diu del tefló, és cert, però sempre i quan te'l mengis, no te'l mengis.
Per tant, ara no ens veu la gent, però jo estic aquí fent exercicis com de...
De respiració.
De respiració, perquè m'he tret un pes de sobre, diguéssim, eh? Anem, doncs, ara que ja sabem que tampoc n'hi ha per posar-se així, anem a veure el món de les paelles, perquè hem d'anar a comprar paelles. Va, anem a comprar una paella, a veure quines opcions trobem, perquè n'hi ha tantes que ens aclaparem i ens devalem. Anem a aclarir-ho.
A veure, què hem de tenir en compte?
Home, el primer que hem de tenir en compte és mirar-te el foc.
Per favor, si tens inducció...
Obvi, no, però jo he caigut alguna vegada.
No, això,
eh? Per exemple, si tens inducció, si tens vitroceràmica o si tens gas... Que sembla obvi, però és que a vegades hem caigut en aquest error. Perquè totes les paelles funcionen sobre gas, però no totes funcionen sobre vitroceràmica o inducció. Per tant, hem de mirar la base, mires el culet de la paella i allà sota hi veuràs
un símbol,
que és com un rínxol, un quadradet, en el qual hi ha com un rínxol, i en el cas d'aquest, per exemple, dius, és que la meva paella és tan econòmica i tal, no sé què, que no té ni dibuixet o no sé què pots fer? Agafes un imant, encara que sigui de la nevera.
Sí, si s'enganxa.
I si s'enganxa, avanti.
Si s'enganxa, serveix per inducció.
Exacte.
I per vitro.
Exacte. Per tant, vés a comprar paelles amb un imant de la nevera. Aquest és l'imant de Copenhague.
És més fàcil que llegir el simbolet.
Exacte. Exacte. I per què passa això? Perquè... això significa que la part de l'aleació d'aquesta paella té ferro i, per tant, serà conductor del calor. I si no s'adhereix, doncs ja ho saps, res. Però, bueno, continuem.
Ara continuem,
ja
a veure.
Tan bàsic, ja saps que les paelles juguen amb foc.
Sempre?
Sí, sí.
I també les podem posar al forn.
Sí, però si les poses al forn, no les compris amb mànec de plàstic.
Ha de ser una específica, per favor.
Per favor, que això també ens ha passat. I sempre que encenguis el forn, mira que no hi siguin les paelles a dintre, eh?
És veritat. Ui. Quantes vegades.
Com els forns són l'armari de les paelles. Bueno, el tema és... El que és més important és saber com les paelles les gasten amb el foc. És el quid de la qüestió. Perquè les paelles tenen personalitat pròpia. Comencem. Aquesta música m'ha posat de curset. Siguiente.
Està molt bé.
Següent lliçó. Vale, ara això que us explicaré és una mica tècnic, però és fonamental. Mira, hi ha paelles que són acumuladores de la temperatura. Què vol dir? Són els materials més pesats. I tenen la capacitat de que absorbeixen, acumulen molt la temperatura. I, per tant, són ideals, com ha dit en Sergi de Maià i com ha dit també en Marc Puigpey, que a ells els agrada les de ferro perquè tenen aquesta capacitat. Poses allà, quan ha adquirit aquell color, aquella calor tan bèstia, tu li poses el filet i...
Sí.
Entens?
Ha de ser de ferro colat, se'n diuen? Ferro colat o ferro normal?
Són de ferro colat, sí, sí. I, en canvi, les pitjors, les que menys acumulen, són les de teflon. Les d'alumini, que són les de teflon. Per tant, home, al final t'acaben agafant, no? Però els són les que menys acumulen, per tant, moltes vegades allà se'ns bull el filet.
D'acord, ja sé quina sensació és.
És sensació, és, vale? Que no has esperat prou, que sí. No sé què. Vale. Una altra de les característiques de les personetes de les paelles, que en diem que són conductores de la temperatura. Vol dir que al revés que les de ferro, aquestes s'escalfen i es refreden de seguida. Ideal, perquè tu quan tens una de ferro dius, oh, que bé que m'ha quedat l'entrecot. Però, noia, com no corris, allò se't crema.
Mm.
Perquè la tia continua, saps?
Ja li va fotent xitxa.
En canvi, aquestes, amb les que són... són bones conductores de la temperatura, bones conductores...
Que no es queden la calor, que la condueixen, vaja.
Exacte. Tu la poses sobre el foc i de cop i volta condueix la calor. La treus i deixa de conduir la calor.
Quin és el material que millor condueix?
Vale, les millors conductores són les de coure. les de coure, que aquestes pràcticament no en trobaràs, són el Rolls Royce, ja te'n parlaré. Són les millors, són dels xefs, els xefs.
Aquelles només les hem vist en restaurant d'alta gamma, sí.
Les has vist a les pel·lis.
Ah, exacte.
A les pel·lis de Ratatouille.
I a Ratatouille.
I les pitjors, precisament, són les de ferro que et deia. Una altra de les característiques de les personetes de les paelles, la distribució de la temperatura. Hi ha materials que no distribueixen la calor, o sigui, tu poses la paella sobre el foc i si el foc no té la mida de la paella...
Hi ha una part que no s'escalfa.
Aquella part no s'escalfa, que això és el que li passa quan fas una paella d'arròs. Saps allò que passa?
Sí, sí, sí.
Per tant, has de tenir un foc que ocupi tota la base de la paella, perquè si no et quedaran les vores crues. Si no, remenar constantment.
Clar.
Constantment. Les que distribueixen millor de la calor... Vale? Aquestes són les nostres... Les
teflon,
les d'alumini. I les pitjors, les d'acer inoxidable. Ja com que t'he parlat de molts materials, ara ens endinsarem en el món. Dius, bueno, això que m'ha explicat l'Ada em sembla molt bé, però escolta'm, jo no t'he entès del tot, jo tinc allà en el prestatge unes quantes paelles i me les expliquen dels materials, no de la conducció, de si l'acumulació...
Materials. Vinga,
tu.
Som-hi.
A veure què passa.
El primer material, l'acer inoxidable.
Home, les que estan de moda. Les xarxes socials en van plenis.
Has de tirar aigua per segellar-la una mica.
Mira, coses bones. No, no tot és bo, eh? Hi ha coses bones i coses no bones. Coses bones. Són superfàcils de netejar i de cuinar. Són indestructibles. No, el material és un material inert, com l'acer inoxidable, com el de les olles. Mai traspassarà el gust, mai alterarà el gust, ni l'aroma dels aliments. I, a més, aquestes les pots posar on sigui, que funcionen a tot arreu. Ara bé, hem dit, l'acer inoxidable no distribueix bé la temperatura. Per tant, com ho pots arreglar? Hi ha algunes d'acer inoxidable que tenen a sota una base, és un difusor. I aquestes ho notaràs perquè quan les agafes...
Pesen una mica més.
Pesen moltíssim. En canvi, les altres són molt lleugeres. Com et deia, són eternes. Mai s'oxidaran perquè diu acer inoxidable, ni perdran l'antiadherent. Per què? Perquè no en tenen d'antiadherent. Aquest és el mal son.
Aquest és el mal de cap, no?
Ah, clar, clar, clar. Per tant, aquestes són indestructibles, sempre et tornaran un somriure. Són molt simpàtiques. Però què és el que no és tan bo? Doncs, precisament el que deia, com que no té antiadherent...
S'enganxa.
Aquest és el mal de cap dels principiants. I tot s'enganxa. Per aconseguir que no s'enganxi, que és el gran problema, quin tema tenim? Quin tema tenim, vull dir...
Quins remeis, no?
Quin remei, va, perquè no se t'enganxi, va. Gent que teniu paelles d'acer inoxidable a casa, som-hi. La majoria ja ho saben perquè han mirat les xarxes socials que t'ho expliquen. Tu la poses sense res, a sobre del foc, directament, evidentment, no a tope, mitja alta. Poses aquelles gotetes d'aigua. Si les gotetes d'aigua no s'evaporen, és que està a punt. Però alerta, en aquest moment està molt calenta. Si tu ara li poses unes gotes d'oli, farà aquelles taques horroroses que tens un disgust enorme perquè no se'n van mai més. Per tant, abaixa la temperatura, pintes el bistec...
No i el poses allà, no poses l'oli a la paella, sinó pintes el bistec, d'acord?
Exacte. Llavors, què passarà? Començaran a caure les llàgrimes perquè el bistec està enganxat com una mala cosa. Espera, no tinguis pressa, espera que...
Es desenganxa.
I es desenganxarà molt simpàticament i tu després, amb molta elegància, podràs fer un vídeo i girar el bistec.
No tenir paciència amb aquestes, paciència. D'acord.
I no les sobrescalfis, perquè m'ho ha explicat en Baraiber. Escolta, és que la meva paella està absolutament tacada amb unes taques, què faig? Dic, bueno, d'entrada, estimar-la igual. Però això és perquè l'has sobrescalfat, t'ha caigut unes gotetes d'oli i t'han quedat aquelles taques marrons. Llavors, què és el que fa saltar aquestes taques? L'àcid. Per tant, el vinagre és el teu aliat, una. I segona... Per què no fas una salsa de tomàquet en aquesta paella? Perquè l'àcid del tomàquet s'endurà les taques. Vale?
Vinga. Ens agrada. Segon tipus. Va, anem per feina. Alumini.
Les típiques, les de teflon, tornem-hi. La majoria són les de teflon. Per tant, a què ens agrada? Que són molt lleugeres. Són molt bones conductores del calor. Això vol dir que et garanteix, recordem, conductores. Les poses al foc, calent. Les treus del foc, fred. Cap problema, no se't cremarà mai més. I aquesta, doncs, són les dues.
Les més fàcils per principiants, oi?
Exacte.
Anem a dir-ho així.
I ara anem a veure
les que ha parlat en Sergi de Maià i també ha esmentat en Marc Puigpey, les de ferro. Mira, són com els discs de vinils de la cuina. Saps que es van arraconar perquè els discs aquells, saps, del tocadiscos, es van arraconar perquè ens pensàvem que hi havia materials millors, però el temps ha dit, nens, aquesta és la bona, és la que l'han tornat a revalorar. I pensa que són pràcticament iguals que les que es feien al segle XIX. Unes paelles indestructibles, duraran tota la vida. Les pots posar al forn, també, i són les preferides dels xefs, com hem vist, però tenen el seu què. S'han de curar, és un drama, això, eh? Bueno, vol dir que després de rentar-les, sempre els has de posar greixet.
Una capa d'oli, no?
Una capa d'oli. Què passa? Que aquesta capa d'oli anirà fent com una mena de protecció, com unes capes de greix que no és porqueria, és protecció. Tu dius, és que està molt negre. Anem bé, perquè aquestes
capes... És el que fa amb les paelles, quan la deses...
Exacte. Llavors, què passa? Que aquest greix, quan s'escalfa... Aviam, que m'ho he escrit, perquè això ho trobava una mica difícil. Es polimeritza, que vol dir que fa com un... Que fa un teflon.
Ah, amiga.
Fa com una capa sòlida, semblant al plàstic, que recobreix la paella. I llavors, quantes més vegades es rescalfa aquest greix a la paella, més espessa es torna la capa i millor propietats antidrents adquireix.
Per aquelles paelles que tenen històries, són les que van millor,
La de les truites, la de les truites, que no s'enganxa. De tant posar-hi aquell greixet, al final ho va aconseguir. Però no es poden posar al rentaplats. Bueno, no rentant productes abrasius, ja s'entén, ni amb fregalls, perquè treus la capa de greix, no, família. No. Vale? Amb aigua, aixugar i el greixet, sempre. No és bon conductor del calor, com dèiem, però, en canvi, temperatures molt altes. Per tant, ja ho hem dit, els filets queden estupendo, però, sobretot, dóna'ls la volta ràpid, perquè, si no, se't cremen.
I acabem amb el coure. A veure, el coure.
Anem cap al coure. Vale, molt bé. Ja ho hem dit, que és el Rolls Royce. Aquí són les de lluir, vale? I perquè què? Amb molta elegància posen i treuen els cuiners el coure del foc i la recepta es fa perfecta perquè va pujant i baixant...
Però has de saber cuinar molt bé, eh?
Sí, trobes tu?
Sí, clar.
Bueno, la veritat és que cada vegada són més fàcils perquè, a més, ara tot es porta en un recobriment d'alumini perquè el coure no pot tocar el menjar i no pot tocar el menjar quan hi ha calor entremig. Per tant, si voleu fer vídeos i si no sé què, compreu alguna de coure que sempre us farà quedar molt bé.
Molt dignes, molt Rolls Royce. Ada Parellada, moltes gràcies.
A vosaltres. La que més n'he pres sóc jo, això.
Una pausa i a la tornada als veïns del costat. Anem a Camprodon amb l'Ester Vallès. Alerta, perquè dues veïnes jubilades aprenen a fer servir tecnologia gràcies a dos alumnes que fan de profes. A veure què ens explica.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Eduardo Chillida, Bárbara Hepworth, Henry Moore, Naum Gabo, Jorge Oteiza.
Vine a descobrir Art en Pedra, la nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera.
Per primera vegada, les obres en pedra dels grans escultors del segle XX en un mateix espai, dialogant amb la Pedrera de Gaudí.
Fins al 2 de febrer. Més informació a artenpedra.lapedrera.com.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Nick, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
En l'origen.
n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, set, documental, plataformes, xarxes,
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
What do you have for breakfast? This week on Filling the Sink, we're talking about the new trend of brunch, compared to the traditional Catalan esmorzar de forquilla, literally fork breakfast. So grab your knife and fork and join us for a culinary adventure.
Filling the Sink, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
La repressió contra les dones d'institucions lligades a l'Església Catòlica ha estat recurrent al llarg de la història a l'Estat espanyol, a Irlanda o a Guinea Equatorial. Aquesta setmana analitzem com molts anys després no hi ha hagut una disculpa pública per part dels ordes religiosos que hi estaven al darrere.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
4 minuts i seran 6:45 de la tarda.
Els veïns del costat.
Tornem a picar la porta dels veïns del costat, on enviem l'Esther per tota Catalunya a trobar històries i cada dijous ens ho explica des del seu micròfon particular. Esther Vallès, a veure... Avui m'encanten les veïnes que coneixerem, eh?
T'encanta? Però escolta, feia dues setmanes, que no ens veiem ja.
És veritat, per favor,
no teníem veïns.
No faltis a la feina, eh?
Exacte. Mira, avui marxem a Camprodon. He de dir que aquest va ser el primer reportatge que vaig gravar. Perquè va ser la temporada passada que vam...
Sí. La temporada passada que ho grava ja?
Vaig gravar a l'abril de fa 7 mesos, en previsió d'aquest any. I vaig gravar això a les persones que ara sentirem.
Esther, bona tarda, carinyo. Com estàs? Bueno, jo vaig esperant que em diguis alguna cosa, perquè com que no sortim mai ni a la ràdio ni a la tele, penso, a veure, el dia que sortirem. Quan sàpigues alguna cosa ja ens ho diràs, eh? Vinga, petonets, una abraçada molt forta. Adéu.
Ai, per favor, que mona, clar, 7 mesos esperant-ho també,
exacte,
tia.
Exacte, clar, 7 mesos esperant de cada setmana dir-li avui, Maria, avui encara no està.
Per què no el vas tirar la primera?
Perquè encara no sabia ben bé on encabir-lo. Avui és un bon dia. La que parla és la Maria Puigmal. Ella és de Camprodon de tota la vida i és part d'aquesta entrevista que tindrem ara a 4 veus. Les històries d'aquests 4 no us les explicaré ara al principi, sinó que les anirem presentant a poc, però anem a pams. D'entrada... Tot neix que jo em trobo una notícia en un diari local que explicava com uns joves d'adolescents d'institut feien de professors de la gent gran i els hi ensenyaven a fer servir els mòbils, les tauletes, les noves tecnologies en definitiva.
Vas dir, aquí hi ha teca.
I Anna. Vaig pensar, aquí hi ha moltes històries. Llavors vaig trucar a la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, que és la que engega tot aquest projecte que es diu Us Ajudem, i vaig trucar també el lloc, que és a l'Institut de Germans Vilarriera, el lloc on feien les classes. Allà em van presentar 2 persones grans, una d'elles la Maria Puigmal, i 2 adolescents que van formar-ne part. Avui coneixerem la Maria, l'Antònia, en Nico i la Maigüen.
Lo bàsic, perquè a més, jo suposo, jo almenys, tot això és un món nou per mi. Ens costa una mica més que amb els altres, amb el jovent, perquè el jovent és curiós, però han nascut amb això. Nosaltres, de la màquina d'escriure, a l'ordinador, al telèfon, però ens hi hem anat adaptant. I jo crec que el més bàsic ho fem, eh? Jo crec que el més interessant de tot és la interactuació que hi ha hagut entre els dos, o sigui, entre una edat i l'altra. Que nosaltres, segurament, al carrer o a la Déu, potser no ens havíem vist mai, amb en Nico sí, però vull dir que d'aquesta manera hi ha una relació que els trobarem pel carrer, hola, què tal, què fem? Hi ha 4 tonteries per riure una mica, però els tenim. i tots plegats fent coses pel nostre poble, que és Camprodon. Com a camprodonina estic molt orgullosa també d'això.
Jo el que he après és que no cal ser jove per aprendre, també pots tenir una edat, com en aquest cas, i no cal ser gran per ensenyar un petit, també pots ser un petit per ensenyar un gran.
Sobretot hem après el fet de que la gent gran no és tan seriosa com a vegades podem pensar, i el cotilleo que hi ha pel poble, que clar, tenen molts contactes i parlen molt pel poble també això.
O sigui, anem a les xafarderies.
M'encanten.
A les interioritats.
De moment, els tres que hem conegut m'encanten.
Sí, la primera veu que sentim és la Maria Puigmal, la veu cantant dels quatre, ho anireu veient. Ella té 73 anys, ha sigut cartera del poble de tota la vida, la coneix tothom, i ara ella anomenava un altre nom, en Nico. En Nico és un dels dos adolescents que feia tercer d'ESO i que també va voler formar part d'aquesta iniciativa. La seva parella de ball ha estat la Maigüen, i en tot aquest context, clar, quan tens a quatre persones tan diferents a les aules, vaig entrar on hi tenen els pupitres, reunits per una cosa com aquesta, hi ha una frase de l'escriptor Fyodor Dostoevsky, un escriptor rus que fa 150 anys va escriure l'adolescent, que deia: els nostres temps són temps de mediocritat, de falta de sentiments, de la passió per la ignorància, de la mandra, de la incapacitat per començar a fer alguna cosa i el desig de tenir-ho tot ja fet. Què necessita algú que ja és gran quan veu que ho té tot fet?
Jo crec que la gent gran necessitem molt de fofolament, que ens escoltin, i a vegades són tan pesats i repetitius, jo ja ho entenc, eh? Però, clar, a la vida també s'ha de tenir molta paciència. No precisament perquè quan éreu petits, doncs els avis us cuidaven, això, no. El sol fet d'estimar, però, és clar, el dia que us vingui bé, perquè també és molt normal que si sempre diem: avi, això ja m'ho havies dit, oi, jo... És normal, perquè veig que a tothom més o menys els hi passa el mateix. El que sí que és veritat és que la gent gran necessitem molt de carinyo. I el jovent, suposo que també.
Bueno, jo crec que hi ha uns avis que són massa tossuts, però hi ha d'altres que no, que ja ho aprenen tota la primera.
Jo, per general, tots m'han tocat bastant simpàtics i no m'ha estigut gens passat. Alguns sí que he hagut de repetir moltes vegades les coses, com bé ha explicat el meu company, ja he fet esquemes, dibuixos i de tot, i els he hagut d'explicar moltes vegades. És veritat el fet de repetir, però no m'ha semblat gaire pesat, la veritat.
Per ser la primera vegada, suposo que estàvem tots una mica tensos, tant el jovent com nosaltres, almenys jo. Però aquest any ha estat divertit, hem après, però ha estat curt.
Ma liberté devant tes volontés.
L'Antònia...
Aquesta és l'Antònia.
És la quarta persona, i ella ho descriu així: ha sigut curt. I llavors és quan et preguntes: i ells? I els més joves, de quina manera ho han viscut? Com els ha canviat la mirada respecte als seus avis, els de casa seva, si és que encara els conserven? Tens avis? Els conserves?
Sí que tinc avis, de part de mare i de part de pare. De part de mare estan a França, sí que no, potser no els veig tant. Els veig unes dues vegades a l'any. Sí que em va fer veure que havia de passar més temps amb ells, tot i que és bastant difícil, ja que viuen lluny.
I ara tu, Nico, conserves els teus avis? I de quina manera creus que això t'ha canviat, o aquest projecte t'ha canviat, amb com els mires tu amb ells?
Jo sí, conservo a la meva àvia de part de mare. Està aquí a la residència al geriatri de Camprodon, i la vaig a veure de tant en quant. M'ha canviat una mica, però no força la perspectiva, perquè en els meus avis... L'altre dia que vaig anar a Òscar sí que ens ensenyava així una mica a clicar coses que no sabien clicar i coses així, però la meva àvia no dispon pas d'un dispositiu.
Tant el Nico com la Maigüen conserven els avis, però fora de micros ens van dir: clar, nosaltres tenim també els nostres avis a la residència de Camprodon, molts d'ells han perdut part de la memòria, i és fort com quan tot això et fa reviure, com quan eres petit i els veies d'una manera i et fas gran i els veus d'una altra, i ara és el torn d'elles dues, de la Maria i de l'Antònia. Aquesta és la seva història.
Tinc una filla gran, té 55 i està casada, i van decidir el matrimoni de no tenir fills. Però bé, jo m'avinc molt amb el jovent i m'agraden molt les criatures, i em sap greu no ser àvia. És que és veritat. La meva mare deia que ser padrí, almenys abans, era normal. Qualsevol persona podia ser padrí. Però avi o àvia, no. i és el que em falten a mi.
I d'alguna manera creus que aquest buit o aquest desig que tu tens l'has omplert una mica rodejant-te de gent jove? Els has sentit una mica com a nets teus?
Sí, i sobretot com veig criatures més petites, encara em fa més il·lusió. Ells no són d'una altra època i necessiten altres coses. No necessiten els mimos, que ja els han tingut, però, en canvi, jo doncs, necessitaria doncs, el carinyo d'un de petit.
Clar, pobret, ara em sap greu, li donaria sí. Nets.
Exacte. L'Antònia té raó, amb la gent de qui ens envoltem és, al final, com et configures com a persona. Elles dues, l'Antònia i la Maria, són vídues. Van perdre els seus marits abans d'hora. Això va ser un sotrac per elles. A partir d'allà es van apuntar a cosir i a fer activitats per Camprodon, que és el poble que porten sempre al cor.
I ara deuen anar juntes a tot arreu, no?
Ara van juntes a tot arreu i amb altres dones, però les dues són aquí, batallant, expectant, sobre un edifici, com diuen elles, que fa uns anys ja estava ple d'històries i ara està ja ple de records.
I si puc fer un incís en quant a l'Antònia, això del jovent... No és estrany, eh? Perquè ella s'ha sigut professora i tota la vida ha estat amainada. I realment és veritat, Antònia, tu amb l'amainada t'hi vens moltíssim. Amb la gent gran no tant s'hi braia més.
Sí, sí, és veritat.
A veure, Antònia, explica'ns això, que amb la gent gran no t'hi entens tant, però amb l'amainada sí.
Ja, amb l'amainada, com que sempre he estat donant classes, doncs, poder sí que m'hi entenc més. A l'hora de fer les classes vull les coses que estiguin molt bé. Poder massa, poder els exigir a massa, però si els resultats són bons, doncs ja està bé. En canvi, la gent gran, segons qui, ja veus amb quin caire van. I això a mi em revela una mica.
Què? Ja me la veig. No, jo crec que m'hi faria, amb ella.
Amb la Maria.
Oi tant si m'hi faria.
És que és la millor. La veritat és que és la jefa de Camprodon. La Maria, ara t'explicaré més coses. Però realment és maco veure com de sobte un brastaliet omple aquesta necessitat que ha tingut l'Antònia sempre. I ara arriba un moment que a mi em va fer molta gràcia, perquè als quatre els hi vaig preguntar... Què veieu que ha canviat d'una època a l'altra? Mm. Molts em van donar respostes diferents, però... Sentim aquesta.
Bueno, jo a la meva època era un tabú tot això, perquè a la meva mare, pobra dona, li deia... No, quan em vaig casar, no, dic, mare, no m'explica res. Diu, però què vols que t'expliqui si sabeu més vosaltres que jo, em deia. Jo vaig pensar, això a la meva filla no li passarà. No, li explicaràs tot perquè sàpiga com va. Un dia dic, ara, dic, a veure, dic, oi, ara ja... Bueno, mare, no passa res. Vale. Vaig pensar, no té ganes. Un altre dia te vaig intentar el que jo sabia, evidentment. Que llavors és que era un tabú, no se'n parlava de res, tot això. I tampoc en tenia ganes. I al final, un dia, ja cansada de sentir-me, em va dir, mare, no ens ho expliquen al col·legi, tot això.
Entenc que parla de sexe, eh?
Exacte, parla de sexe.
Per exemple, em sembla que era dos brincos que
aquest és un tall que ara no
sentirem, ara el sentirem, sí, aquest tall.
Ara el sentirem.
Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio hem marxat a Camprodon a conèixer aquesta iniciativa que l'Institut del Poble va impulsar, on els joves fan de professors dels grans. Esther, quan vas arribar a la redacció, ens has explicat que havies dinat amb l'alcalde del poble. A veure, explica'm aquesta anècdota.
Sí, això és una anècdota que va quedar fora de micros, però que és necessari que us la expliqui. Quan vam acabar l'entrevista, jo havia portat el meu tàper. Havia passat el matí amb elles, vaig portar el tàper, vam quedar tots molt contents i em van dir... Què, dines amb nosaltres dues? I vaig dir, home, no, jo porto el meu tàper, ja torno a la feina, ho torno a casa, clar, que em poden estar a 2 hores i mitja de casa meva. I em diuen, home, has fet tot el camí per no venir a dinar. Nosaltres...
Un menú amb nosaltres, no?
Nosaltres ja t'hem reservat taula. Llavors vam anar...
Amb elles, eh?
Sí. La Maria va pujar al meu cotxe, em va ensenyar Camprodon, l'Antònia va anar amb el seu... Però no li va dir a l'Antònia que nosaltres faríem de sobte abans d'anar a dinar una ruta pel poble. Fins que, clar, als 15 minuts li vaig dir, escolta, Maria,
has avisat l'Antònia?
Ens estarà esperant. Diu, ah, no, encara no ha après a fer servir el mòbil, tranquil·la, que encara que la truquem.
No l'agafarà.
Llavors, vam estar dinant, em van explicar les seves vides, va ser tot molt entranyable. Va ser de les històries que dius, per això val la pena desplaçar-se als llocs. I tan bon punt fem els postres, jo em quedo amb l'Antònia xerrant i entra l'alcalde amb aquell restaurant.
Tu el vas detectar o t'ho van dir elles?
M'ho van dir elles. Em van dir, aquesta dona, aquest home és l'alcalde del poble. Mira que te'l presentarem. Me'l presenten, l'alcalde molt trempat, és el que passa amb els alcaldes de poble, que es coneixen tots entre ells. I me'n vaig al lavabo, anem a fer com perquè paguem, i de sobte no hi ha l'alcalde. I dic, però si aquest alcalde tenia pressa, havia de dinar molt ràpid, havia d'anar al poble del veí, i em diu la Maria, no, que l'he enviat a l'Ajuntament, clar, eren les 3 de la tarda, l'Ajuntament tancat, l'he enviat a l'Ajuntament perquè volem que t'emportis galetes d'aquí de Camprodon, i està tot tancat. Total, que van fer...
Van enviar l'alcalde a l'Ajuntament a buscar-te galetes, eh?
Va tornar amb una tote bag d'aquestes típiques, amb dues caixes de galetes, amb un llibre, amb tasses, me'n vaig anar firada i vaig pensar, si això no és una vida de poble...
Home, per favor.
Què és? I ara passa una cosa, que és que no tenim el sobre que portem cada dia, perquè, clar, fa 7 mesos no fèiem servir
el sobre.
Però tinc una solució. Vaig trucar a la Maria fa molt poc. Ens vam tornar a posar en contacte, sense que ella ho sabés, i li vaig preguntar quina era la cosa que volia que sabés tot Catalunya. Mm. I me'n va dir dues. La primera, una cançó.
Per exemple, em sembla que era dels Brincos, que cantava con un servito de champagne, coses així. Però, bueno, llavors ja va... Bueno, en Jordi Mostaki em va agradar moltíssim, també. Llavors, qui més? En Julio Iglesias, nena. Julio Iglesias va ser... Aquella època era bo, ara ja no és res. Hey.
Li ha dit que no és res, Julio Iglesias, eh?
En aquella època era molt, ara ja no és res.
Carai,
i la segona cosa, un consell.
És dir, mira, he tingut el que havia de tenir quan no havia de tenir, que he pogut durar més, evidentment, ojalà. Tinc una filla i un net, que són els que, pels que lluito, bueno, lluito, ara ja no lluito gaire, però, bueno, que em fan viure molt, Esther. Tenir il·lusió per les coses. Hi ha una dita que diu, una persona no es fa gran, en aquest cas es podria explicar aquí, no?, fins que no perd la il·lusió per viure. No, fins que no perd la il·lusió de l'interès per les coses.
Una persona no es fa gran fins que no perd l'interès per les coses.
És la frase que hauria posat al sobre la Maria.
És aquesta la frase.
Esther Vallès, moltes gràcies. Ens tornem a sentir dijous que ve i calla que no fem una escapadeta tu i jo juntes a Camprodon.
Ja t'ho dic ara, que sí.
I a partir de les 9 del vespre, ja ho sabeu, les dones i els dies capitanejades per la Montse Virgili. Montse, què portes
com
avui?
Com estàs, Elisenda? Amb aquests brillos.
Amb aquests brillos. Avui vaig engalanada.
Em va molt bé que vagis amb brillos, perquè avui parlarem una mica del brillo, que fan els diners. Avui parlem de la relació de les dones i amb els diners, perquè ja saps que històricament tenim tota aquella fama de que si són passateres, que si...
Se n'han fet cançons, eh?
Sí, de tot.
Diamonds are...
Però després, a l'hora de veritat...
Best.
Exacte, però això després, a l'hora de veritat, no acaba de ser cert.
Calla, no
perquè,
em
diguis. Sí, perquè no està ben vist que les dones ens agradin els diners, no està ben vist que ens agradi controlar els diners o saber el que tenim, no? Vull dir que hi ha molta...
Ens ho han d'administrar des de fora.
Exacte, hi ha molta història des de darrere, però llavors també fa que aquest desinterès o aquest aparent desinterès que representa que les dones d'avui volem tenir fa que, per exemple, tu ara les criptomonedes, fixes, tots són criptobros.
Correcte.
Però criptosisters no n'hi ha gaires. N'hi ha, eh? Però vull dir que, clar, aquest desinterès històric fa que cada cop les dones perdem més pistonada amb el tema de la calarada. I això no pot ser
no
això.
No podem perdre pistonada en el tema de la calarada a les pobilles de caixa forta. A partir de les 9 del vespre, vinga. La Montse Virgili. Fins
merci,
ara, bonica.
Adéu.
Va, fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Anna Priscila Magrinyà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, pendent dels calés, eh? Que,
per favor, avui totes escoltem
la Virgili i pendent dels nostres calés.
Tinc un forat a la mà, nena. Mira, el veus?
Cuida'l. Jo també,
mare que em va matricular.
Sí. Som gent de forat a la mà, eh?
Ai. Els que som pobres ho serem sempre, saps?
I llavors tampoc cal
dius, ja per què guardar, si mai no tindré un duro.
Ai, no ens lamentem, no ens lamentem, fill meu. I
avui
anem...
no parlem de quartos, eh? De què
avui
parlem?
Avui no parlem de quartos, però parlem d'una cosa que, hosti, normalment et porto hi-hi-ha-ha, però hi ha coses que preocupen, eh? Hi ha moltes coses que preocupen. Aquest matí estava veient l'Oltra, els matins, que no me la perdo, cada matí, me la poso allà, i feien el repàs de diaris internacionals i han parlat d'una fotografia que apareixia al Washington Post, que eren alguns dels llibres que han batat a les biblioteques d'alguns instituts de Florida, dels Estats Units. Això no és una cosa que vingui de nou, perquè, de fet, ja fa 2 anys que hi ha una llei en aquest estat, a Florida, que permet als pares denunciar un llibre si el consideren inapropiat o obscè per als seus fills, que, clar... Que, el que per tu pot ser inapropiat, potser és una rocada per una altra. La línia que dibuixes pot anar molt amunt, pot anar molt avall. Què passa ara? Que, clar, amb Trump, que torna a entrar a la Casa Blanca, doncs en Ron DeSantis, el governador de Florida, es veu amb més poder
que
mai.
Home, se sent còmode.
Se sent comodíssim. Hi ha molts pares, moltes mares, moltes bibliotecàries, molts bibliotecaris que estan posant el crit al cel perquè estan dient que cada dia estan vetant més llibres. Per altra banda, tenint internet...
Ja pots vetar, que escolta, et baixes un PDF, no? Sí, però ja és un primer pas, eh?
Clar, 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 sí, sí. No, i els llibres sempre han estat l'eina més poderosa. Vull dir, vetar el llibre físic, quan és el que dius tu? Bueno, vull dir que posar fronteres avui en dia, no ho sé, no, sí. És un primer pas i és un pas simbòlic pel que indiquen, eh? Llibres que han estat vetats a Florida. Un món feliç, d'en Huxley, per qui toquen les campanes, d'en Hemingway, les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain, Jo sé per què canta l'ocell engabiat, un llibre meravellós, Llos de Maya Angelou, El conte de la criada, de la Margaret Atwood, perquè també hi ha llibres d'escriptors actuals, d'escriptors que encara segueixen vius, que també veten, eh? Carrie, de Stephen King. Jo el vetaria perquè fot por, però aquí no.
Exacte, no perquè no t'agradi.
No perquè no m'agradi. Gent normal, de la Sally Rooney, o Joc de Trons, d'en Martin, amb...
Llestius? Gent normal, de la Sally Rooney?
Sí, 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 clar, perquè... A veure, aquí hem de pensar en el moralisme, en la religió, moltes vegades veuen en aquests llibres comportaments indecents i ja només per això diuen que aquests llibres s'han de vetar quan moltes vegades el que t'ensenyen doncs, és com pot anar la vida d'una manera o d'una altra.
No estan vetant pel·lícules ultrabèl·liques ni porno megaviolent, no? Això no.
No, això no, per això et dic. Tu pots malmetre el teu camí de moltes maneres. Llegint Un món feliç, crec que el millores. En tot cas, això de vetar llibres, evidentment, no és nou i fa moltíssims, moltíssims anys que es veten llibres arreu del món, malauradament. No parlarem de la crema de llibres nazi, que ha estat de tothom i que és el gran horror, però si voleu ens n'anem al que diuen que és l'inici dels inicis d'això, de vetar llibres. I ens n'anem amb aquesta musiqueta fins a l'antiga Xina, perquè diu la llegenda que l'any 213 abans de Crist, l'emperador xinès Qin Shi Huangdi va manar a cremar molts dels llibres del seu regne perquè explicaven com s'havia viscut fins al moment. I el tio va dir, saps què? Com que no vull comparacions...
M'ho peto. Em peto la història, directament.
Em peto la història i cremem-ho tot. Però vinga, va, tirem més endavant... Perquè ara anem a missa, anem a missa.
Ai, l'Església Catòlica.
Ai, l'Església Catòlica ha estat un especialista en censurar llibres i per facilitar la feina a tothom, l'any 1551 va crear la seva pròpia eina de censura, Carot. L'Índex Librorum Prohibitorum. Aquí no et cal gaire, o sigui, el llatí... Aquí
no cal que el recordi. Bàsicament un índex de llibres que volien prohibir aquests senyors,
no? Això mateix, de llibres prohibits, eh? Per què? Doncs perquè se suposava que eren perniciosos per a la fe. A més de 40 edicions a les espatlles, l'índex va arribar a prohibir l'obra completa d'autors com Descartes, Hume, Diderot, Zola, Sartre, i títols com els assaigs de Montaigne, el contracte social de Rousseau, la crítica de la raó pura de Kant, el Lazarillo de Tormes, el roig i el negre de Stendhal, els miserables de Victor Hugo, o el segon sexe de Beauvoir. O sigui, aquí, pim-pam-pum...
Vinga, anem pel boc gros, tu.
Tot, que al final dius, bueno, xiquets, i què em deixeu per llegir? La Bíblia.
Típicoll.
Per tard que sembli, no va arribar a ser fins al 1966 que l'índex es va deixar enrere. O sigui, fins al 1966 l'Església publicava aquesta llista de llibres prohibits. I va ser el papa Pau VI que va eliminar aquesta llista de manera definitiva. Però, clar, una cosa és que l'Església, també et diré, que depèn de quina branca de l'Església segueixis ara...
Anava a dir, deuen seguir aplicant alguna cosa similar.
No et deixen llegir certs llibres, eh? Però va, canviem d'ambient. I ara ens situem en un món així, doncs, més aviat comunista, perquè, home, un dels llibres que ha estat més prohibit arreu ha estat el Manifest Comunista de Marx. I a Turquia, el Manifest Comunista va estar prohibit fins, o sigui, del 1848 fins al 2013.
2013?
Sí, xiqueta. Fins fa relativament molt poc. Estava prohibit el Manifest Comunista i qualsevol llibre que fes caire, que fes un tub de qüestió comunista. Havien vetat uns 23.000 títols fins això, fins al 2013. Va, anem cap a França.
Mare de Déu.
Perquè a França també s'han vetat llibres i tenim, per exemple, Madame Bovary de Charles Flaubert, que va tenir problemes, Flaubert, el 1857, quan va publicar Bovary, perquè, ja ho sabem, Emma Bovary, què li passa?
S'avorreix.
Està casada amb un senyor que bueno, pues ella s'avorreix i es busca un flirt, es busca, doncs...
Un amant,
un entreteniment. I doncs, en Flaubert va haver d'anar a judici perquè se suposava que havia comès ofenses contra la moralitat pública i contra la religió. Però tornem a la Xina.
Em corregeixen, Gustave Flaubert.
Flaubert?
Dic Charles.
Ah, perquè en Charles és el protagonista. Perdoneu, he barrejat
l'autor amb la ficció.
Amb el protagonista. Moltíssimes gràcies. És en Charles Flaubert, i és el protagonista i és en Gustave.
Correcte.
Flaubert, l'autor. Moltes gràcies. Tornem a la Xina parlant de Flaubert.
Que tenim en Bernat Soler, tu, que està molt atent amb els
moltes
noms.
Moltes gràcies, Bernat, moltes gràcies. Que
amb un diccionari comprovant-ho.
Gràcies, Bernat. El 1931 es va censurar Alícia, el País de les Meravelles, a la Xina, perquè el llibre donava qualitats humanes als animals i els posava, d'aquesta manera en tenien ells, al mateix nivell que les persones. O sigui, aquí veiem moltes maneres de, o moltes excuses per censurar, per vetar llibres, eh? Però si ens n'anem cap a Irlanda... L'Isma està avui a...
Està on fire, l'Isma.
Està on fire.
Està amb els dits allà, pa, ràpids.
Perquè el 1932 prohibeixen Un món feliç, ja l'hem comentat, el llibre d'en Huxley, per anar contra els valors familiars i religiosos suposadament, doncs, moralment correctes. Ja sabem que l'irlandesa és una societat molt, molt religiosa. Però no només va ser a Irlanda, on aquest 32 es prohibeix a Un món feliç, sinó que també es va prohibir a Austràlia. I què van fer a Austràlia? Doncs van dir, a veure, hem prohibit aquest llibre, no sabem si el tornarem a acceptar, porta'ls tots, totes les còpies de totes les biblioteques.
Totes les còpies, eh?
Vinga, i... Cremades, també cremades.
Ah, per cas de dubtes, ho sabem.
Que tu, quan penses en això, t'agafa un mal de cor que...
I no em va quedar cap.
Suposo que alguns devien quedar, però mira, doncs molts els van cremar i després, quan van aixecar el veto, doncs mira, tornar a publicar-los. I ara escoltem una cançó que a casa meva sempre ha triomfat molt.
Si els fills de puta avoleixin, no veuríem mai el sol.
Aquesta frase també s'ha dit molt a casa meva.
Quico Pi de la Serra, sempre és un plaer escoltar-lo i l'he posat perquè em toca, ara toca parlar del franquisme. El franquisme contra el que tant ha lluitat sempre tota la vida en Quico Pi de la Serra es va dedicar i molt a fons, evidentment, a l'art de la censura, malauradament. I, per exemple, què va censurar? Va censurar moltíssimes coses. Jo us poso potser l'exemple més banal, si voleu, però perquè veieu cap on anaven les coses, que fins i tot la qüestió més petiteta es va censurar. La caputxeta va haver de patir, va haver de passar algunes modificacions per convertir-se en un conte que el règim acceptés.
A veure.
La més important, amics i amigues, el color de la seva capa. Clar, era la caputxeta.
No.
Sí, home, sí.
Saps que això no ho sabia?
Sí, doncs era la caputxeta vermella i, clar, els censors de l'època diuen
no.
La caputxeta vermella, amics i amigues, s'ha de convertir en la caperucita azul.
No m'ho puc creure.
Una tonalitat que la dictadura considerava més adient per a la nena del cistell. I imagina't tu, clar, aquesta caputxeta que es convertia doncs, en la caputxeta blava d'un dia per l'altre. I ara posem en David Bowie amb aquest 1984 perquè el règim franquista també va censurar, doncs això, 1984 de George Orwell. Ho va fer el 1950, perdoneu, per subversiva, per novel·la subversiva i pornogràfica.
Ostres.
A l'Estat espanyol i a l'antiga URSS també es va prohibir, clar. Era una paròdia en part de, doncs, del règim comunista, i el llibre es va convertir en el més odiós de, sobre la Unió Soviètica. Va estar prohibit fins al 1988. I aquí tenim en John Lennon de fons, perquè hem de parlar del vigilant en el camp de Sègol, de J.D. Salinger. Ja sabeu que quan en David Chapman, l'assassí de Lennon, doncs li va fotre els 13 al desembre del 1980, portava una còpia d'aquest llibre a sobre, del vigilant en el camp de Sègol. Abans de tot això, quan es va publicar el 1951, va arribar a molt poc temps el número 1 de la llista dels més venuts del New York Times, però també alhora es va convertir en un dels llibres més prohibits als Estats Units, i encara ara, alguns dies, alguns anys, alguns mesos, decideixen prohibir.
Tornem demà, família. Adéu, pres.
Adéu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè...
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al Centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Cort Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
De regal, l'IVA de regal, junts fins a la eternitat, estalviarem com mai.
Aquest dissabte 16 de novembre a Caprabo i Caprabo a casa acumula l'IVA a la teva targeta. Caprabo, amor etern a l'estalvi. Més informació a caprabo.com.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, set, documental, plataforma, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Arriba la segona edició de Victòria Podcast, el festival de podcast del Teatre Victòria. A partir del 27 d'octubre, viu en directe sessions amb sorpreses i experiències interactives amb alguns dels millors podcasters com José Elías, Juliana Canet, Andrea Ros o David Verdaguer. Més informació a teatrevictoria.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Vine en família a gaudir de la música sinfònica amb l'orquestra OBC i l'espectacle Toy Box. El 16 de novembre a l'Auditori s'obrirà una acolorida caixa de joguines plena de dansa i música francesa inspirada en el ballet La Boîte à Joujou de Debussy. Més informació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio
amb Frank Lluís Giró.
La moció electrònica de Jove Drai. Juro que no ploraré. Encara no té ni 20 anys i ja va camí del seu segon disc. Aquest jove barceloní, que es diu Martí Vilaseca Puy i que respon al sobrenom artístic de Jove Drai, està esmolant la seva sonoritat urbana per donar-li una pàtina de sensibilitat electrònica. Això és el que fa, per exemple, a la seva darrera cançó, Cossets al braç. Per si algun dia marxes, digue'm un temps.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.